A Catalunya Ràdio, solidaris, amb Albert Segura.
Una cosa és que la merda de la muntanya no faci pudor i una altra de ben diferent que portem la merda de Barcelona a la muntanya. La comarca del Berguedà es revolta contra el projecte d'incineradora a l'antiga central tèrmica de Cercs. Els prometen 60 llocs de treball directes, 100 més d'indirectes i 130 milions d'euros d'inversió. Però veïns i ecologistes alerten de l'impacte per a la salut i el medi ambient de cremar 332.000 tones de deixalles l'any, del desballestament de cotxes, la indústria i els ecoparcs de l'àrea metropolitana. Avui els solidaris al fantasma de la tèrmica, el gran monstre de ciment a la llera del pantà de la Baells, a la C-16, reviu en plena emergència climàtica. La mateixa xemeneia que durant 4 dècades van patir a Vallcebre, la Rodonella, Guardiola de Berguedà, Sant Jordi de Cercs, Fígols, Sant Corneli o la Nou, amb pluja àcida i la primera condemna per delicte ecològic d'Espanya, podria tornar ara a emetre gasos d'efecte hivernacle, metalls pesants i dioxines. I l'argument que més val morir enverinat que morir de gana ja no els convenç.
Solidar.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidar.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, solidaris, amb Albert Segura.
I amb la Carla Verdés i el Santi Soler, avui des de l'antiga central tèrmica de Cercs. Som concretament a la terrassa del bar Cal Joan, de la Rodonella, a tocar mateix de la carretera C-16. Sentireu de fons els cotxes i camions. Des d'aquí podem veure clarament la xemeneia que segur que tots teniu al cap, aquest gran monstre de ciment que ha marcat la vida de la comarca des dels anys 70. Ens acompanyen la Marina Mercet, el Jordi Vigues, l'Antoni Ferran i la Mercè Fuentes. De seguida us els presento, però abans, a Barcelona, la nostra companya Anna Ayala és amb l'alcalde de Cercs, Jesús Calderé. Descobrim qui s'amaga rere el projecte d'incineradora.
Una vella xemeneia va alegrant-se un fum negrós. És l'hivern, a fora neva i el fum ratlla el cel grisós.
Just abans que els solidaris es desplaci a Cercs, ens hem trobat amb Jesús Calderé, que n'és l'alcalde, si no ens equivoquem, des del 2015, correcte, alcalde?
Correcte.
A Cercs, on hi ha, com bé sap que li he d'explicar que no sàpiga, una oposició frontal al projecte d'aquesta empresa manresana, EM Group, de convertir l'antiga central tèrmica en una incineradora de residus industrials, a partir de la qual diuen que es produirà energia elèctrica per abastir cada any 76.000 famílies. Les entitats ecologistes, alcalde, diuen que l'últim que li cal al país, i encara més al Berguedà, és una incineradora. Vostè què hi diu?
Bé, jo el posicionament que tenim com a equip de govern és, jo crec que és molt, molt simple. Per un cantó, crec que hi ha un debat de país que s'ha de fer, que és què hem de fer amb els residus en aquest país, com els hem de tractar, i el posicionament que tenim com a equip de govern en una comarca com el Berguedà, que era una comarca molt industrialitzada. El poble de Cercs era molt industrialitzat, teníem cap a 5.000 llocs de treball entre la mineria, la central tèrmica, fàbriques de ciment i fàbriques tèxtils, i només queda la fàbrica tèxtil. Quan se'ns presenta un projecte amb el qual se'ns diu es vol invertir 130 milions d'euros, es vol crear 160 llocs de treball i mediambientalment se'ns diu que està solucionat, d'entrada nosaltres no podem dir que no. Tampoc no diem que sí. L'únic que diem és que s'avaluï, que es faci el tràmit, que els que en saben diguin si això és bo o no és bo, i nosaltres estem amatents a lo que es digui.
En quin moment l'Ajuntament va tenir notícia d'aquest projecte? Perquè l'oposició i les entitats veïnals es queixen que en van tenir notícia quan van començar les obres d'adequació.
Bueno, per un cantó tenim unes obres que se'ns han demanat d'enderroc, que són unes obres que el que fan és eliminar una part del que no es considera útil de la central tèrmica que tenim a dia d'avui, i per l'altre cantó el que sí que s'ha d'entendre és que quan hi ha un projecte de 130 milions d'euros que el Berguedà no en veien gaires, és molt, molt difícil que això, que això ens passi, el que et demana l'empresa és discreció, perquè el que sí que hi ha al voltant d'una operació d'aquestes característiques és molts inversors, moltes empreses interessades i que han de lligar diferents temes, i el primer que et demanen és discreció. Per tant, l'Ajuntament de Cercs no va dir res fins que l'empresa va creure oportú de poder presentar el projecte i que ja tenia una certa viabilitat.
Uh-huh. Aquestes obres d'enderroc sí que tenien un permís municipal, correcte? Sí. I van començar, si no m'erro, el dia 2 o 1 d'octubre, aproximadament?
Jo crec que una miqueta abans. Ara no tinc les dades aquí davant i em costaria dir,
en
però
tot cas,
jo crec que una miqueta abans.
Pocs dies després, el dia 10 d'octubre, hi va haver una sessió informativa a l'Ajuntament de Cercs que va ser bastant tensa. Suposo que vostè com a alcalde recorda aquella sessió.
Sí.
És possible que no l'oblidi en molts anys.
Bueno, no és habitual tenir-les.
Perquè és que la majoria de les persones, no sé si gairebé totes les que hi eren, van expressar un rebuig absolutament frontal a una planta que, segons diuen, serà font de contaminació en una zona que té molt presents unes èpoques que potser des del consistori es consideren passades, però que el gruix de la població i molta de la gent que va patir malalties derivades encara ho té, si no a l'ADN, sí a la memòria. Diuen moltes d'aquestes persones que prefereixen deixar perdre els 60 llocs de treball a canvi de tenir l'aire net. L'alcaldia què hi diu?
Bueno, jo el que dic és que hi ha unes normatives estatals, catalanes i europees, amb els quals et diuen quins són els paràmetres que s'han de complir a l'hora de que una indústria faci la seva activitat. Uh-huh. Entenc que si qualsevol indústria, no aquesta central, sinó qualsevol indústria que es vulgui posar en funcionament, compleix aquests paràmetres, és que es pot tirar endavant, perquè si no, al final fem un debat una mica, jo crec que estèril. Jo el que sí que m'he compromès és que un cop tinguem nosaltres aquest projecte a l'Ajuntament, que el que sí que demanaré és que el tinguem contra abans millor, perquè tinc un compromís de poder-lo portar a l'UPC i que sigui l'UPC el que assessori amb aquest Ajuntament, amb el qual digui si és, el projecte és bo o no és bo, i si és bo, com es pot millorar.
No són només les entitats ecologistes i les plataformes veïnals les que s'han manifestat directament en contra d'aquest projecte, sinó que també ho han fet el Consell Comarcal del Berguedà, del Bages, del Solsonès, del Moianès, d'Osona, la Diputació de Barcelona, el Consell d'Alcaldes de Berguedà. No se sent una mica sol l'Ajuntament de Cercs en la seva postura?
Sí, és evident. És evident que ens sentim sols. Però... No se'ns dona, almenys jo no el sé veure, uns arguments seriosos per canviar d'opinió. Perquè jo el que tinc la sensació és que el que hi ha és molt soroll. I segueixo repetint el mateix, no hi ha el debat. El debat s'ha de fer a través de conèixer un projecte. A nosaltres el que se'ns diu, per l'altre cantó, és que aquest tipus d'instal·lacions al nord d'Europa són habituals. I que és una de les solucions que, per exemple, ha trobat Alemanya, o ha trobat Suècia, o ha trobat Holanda, a l'hora d'eliminar residus i que a la vegada puguin servir per fer energia. El que és evident és que nosaltres tenim unes instal·lacions que difícilment poden servir per res més que no sigui per produir energia. Normalment, quan sents 130 milions d'euros d'inversió és a l'àrea metropolitana, uh-huh. no és al Berguedà, ni al Solsonès, ni al Ripollès. Per tant, per què volen posar-se allà? Perquè tenim unes instal·lacions que són adequades per produir energia. Per tant, nosaltres el que estem intentant és que el projecte tiri endavant perquè es pugui analitzar i després pugui fer el debat.
Per acabar, l'administrador d'aquesta empresa que vol posar en marxa Ecocercs Energy és Lluís Baciana, força conegut a la comarca. Va ser enginyer del Consell Comarcal del Bages fins que el van acomiadar. També té empreses amb vincles a Panamà, ha estat investigat per la trama del 3%, té un currículum, si més no, una mica sospitós, i no sé si això li fa a vostè desconfiar del projecte o si no hi té res a veure.
Bé, jo, quan va venir a l'empresa a començar a parlar del projecte i de que nosaltres el que féssim en aquell moment fos dir us acompanyem a Madrid per presentar-vos als propietaris i que comenceu a parlar. Home, jo sí que veia és que era una empresa molt petita per un projecte molt, molt gran, no? I sí que això em feia no estar no gaire tranquil i deia, no sé si seran capaços de fer això. A mesura que he anat veient altres empreses interessades en associar-se amb ells i que el tema financer sembla que està resolt, perquè hi ha capital a darrere per voler fer aquest projecte, home, això a mi em va tranquil·litzar. Jo, al final, la trajectòria d'una persona sí que és important, evidentment. La trajectòria de qualsevol persona és important, però aquest projecte sobrepassa una persona.
Jesús Calderé, alcalde de Cercs, moltes gràcies per haver atès les preguntes dels solidaris.
Moltes gràcies a vosaltres.
Merda de muntanya, no pudor. Encara que remenis amb bastó. Merda de muntanya, no pudor. Encara que remenis amb bastó.
A Catalunya Ràdio, solidaris, amb Albert Segura.
No sé què us han semblat les explicacions de l'alcalde. Us acusa de crear alarma, us demana un debat serè. Martina Marcet, portaveu de la plataforma antiincineradora de Cercs, és cercorina, viu entre Sant Jordi i la Nou i és ramadera. L'Antoni Ferran és biòleg, ambientòleg, també membre d'aquesta mateixa plataforma. El Jordi Vigues és periodista activista contra els periodistes passivistes, que diu que abunden, treballa a la directa, és membre de la plataforma Ciutadana en Residu Zero, i la Mercè Fuentes és metgessa, jubilada, ara alcaldessa de la Nou de Berguedà, que és a menys de 10 quilòmetres d'aquesta antiga tèrmica. Moltes gràcies a tots quatre per acompanyar-nos. Hem de dir-vos que el solidari s'ha posat en contacte també amb l'empresa EM Group del manresà Lluís Baciana i ens han dit que voldran parlar-ne més endavant, presentar el projecte quan estigui més definit. Vaja, que han agraït la invitació, però declinen estar asseguts avui en aquesta taula amb vosaltres. No sé si us sorprèn això.
A veure, a mi particularment em sorprèn gens, d'acord? Moltes de les coses que estan passant són contràries o van contracorrent del moment que estem vivint com a país, no? En el moment que estem vivint com a país hi ha tota una història que és l'empoderament ciutadà en el procés de presa de decisions, no? I aquí continuem amb velles pràctiques que ja haurien d'estar oblidades. L'altra cosa important és entendre que això no és un problema local. No estem parlant d'un problema de Cercs. No. Estem parlant d'un problema nacional, a nivell de país. I, per tant, Cercs és l'última de les peces que arriba sobre la taula. Però sobre la taula, malauradament, tenim moltes altres peces, com també, per exemple, la crema de residus en cimenteres. Per tant, no és una anècdota el que estem parlant. És la continuació de velles polítiques que van adreçades al final de canonada. No van a posar l'accent a la prevenció, sinó van simplement a posar a gestionar el final i gestionar-ho, diguem-ne, de la millor manera possible, però sense posar el focus a la prevenció. Error, 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 rere error. I no podem permetre que es torni a reproduir un error d'aquest tipus més a casa nostra.
Però argumenten que això afavoreix l'economia circular perquè produirà energia a partir de residus.
No, produirà residus. És a dir, quasi 100.000 tones a l'any. De les 300.000 que cremes, una part molt important en pes queden com a residus, que caldrà buscar un nou abocador i, per tant, per arribar a aquell abocador hi haurà que transportar aquests residus tòxics. La incineració és una mala solució perquè intenta obviar el problema. Per això, Terça, la incineradora de Barcelona, es diu tractament i eliminació de residus, es deia inicialment, perquè hi ha aquest somni metafísic d'intentar eliminar els residus. Els residus existeixen i poden ser ben gestionats o mal gestionats. En aquest cas, la planta tèrmica de Cercs es converteix en una planta tèrmica amb un nou combustible, que són els residus. hi haurà una transformació, però contaminació segur que n'hi haurà. És contaminació que anirà al medi natural, naturalment, amb una comarca i amb unes característiques molt particulars, com són les del Vall del Llobregat. En aquest sentit, és un mal lloc. El que passa és que és la inèrcia de que veig existit una central tèrmica la que potencia que ara es faci una incineradora de residus. Però a més d'això s'ha de tenir present que perquè aquests residus es cremin en condicions caldrà cremar gas, cosa que no s'ha explicat encara, i que hi haurà que haver-hi una planta de gas perquè la combustió es produeixi a més de 850 graus. Però sobretot a mi el que em preocupa són els residus, com arribaran i els residus que sortiran d'aquí, perquè no s'eliminaran els residus, es convertiran en contaminació tòxica a l'atmosfera i en residus tòxics que caldrà portar en un abocador. On s'ha pensat fer aquest abocador? A la comarca del Berguedà? Això no ho sabem, però això és una cosa que també hem de posar.
Són residus que ara venen de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Efectivament, nosaltres tenim unes plantes de tractament que no arriben a reciclar ni el 10% del que entra, que ells anomenen ecoparcs, d'una manera insultant, de la mateixa manera que ara es parla d'ecocerts. Utilitzen l'enganyifa, el greenwashing, que es diu en anglès, per intentar fer veure com si això fossin projectes ecològics, quan realment...
És a dir, no se'n pot dir energia verda d'això, que d'aquesta energia elèctrica...
No, són quilowatts negres. Són quilowatts negres, i que en aquest sentit les xifres són exagerades. No alimentarien 76.000 habitatges, com diuen, perquè en realitat cap empresa elèctrica té incineradores. Per què no tenen incineradores? Perquè el combustible és de molt baixa qualitat i molt irregular. Al ser tan irregular, puja i baixa contínuament la temperatura i, per tant, això multiplica la contaminació que es pot produir. Per això van afegir la crema de gas. I aquest crema de gas reduir la contaminació perquè augmentava la temperatura. Però tot plegat és un negoci mal pensat i un negoci, no oblidem, il·legal. Perquè cremar recursos a la Unió Europea està prohibit. I el que s'estan cremant són recursos. No s'estan cremant residus en el sentit estricte, sinó que són residus reutilitzables. Si seguim cremant, no reciclarem mai.
Clar, aquesta és la mare dels ous, perquè si es volen fer bones polítiques de residus, no?, de residus municipals, de residus industrials, de residus de les diferents activitats econòmiques que tenim a casa nostra, s'ha de posar el focus en no produir residus i en considerar que els residus no són residus, sinó són recursos, matèries primeres, que han de fer servir d'un-los un altre ús. Per tant, estem parlant de valorització material, no de valorització energètica. El que és la valorització energètica és una pràctica que ha de ser eliminada en la gestió de residus a casa nostra.
Lluís Basiana, el responsable de l'empresa que hi ha darrere d'aquest projecte Ecocercs Energy, que dieu que no és eco, destacava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que el procés d'incineració es faria amb totes les garanties per a la salut pública.
S'està desmantellant tot lo vell, la instal·lació és totalment nova i el control de les emissions és en continu, que diem. Control de les emissions fa que a temps real, quan hi hagi, i de forma automàtica, quan qualsevol incidència que per sobre de la normativa queda automàticament tancada les emissions i tancada la planta, i el control també el tenen nosaltres com a empresa, el tindrem, i l'administració corresponent.
Mercè, tu creus això, que els filtres seran tan i tan bons que serà com si no se cremés res allà?
No, això és absolutament impossible. Vull dir, en tot cas es deu poder aconseguir el laboratori amb uns paràmetres tot al voltant molt i amb quantitats molt petites, però a la realitat aquestes coses no passen. Vull dir, segur que hi ha accidents, hi ha coses poc segures, això mateix que deien de cremar residus molt diferents, vull dir, per tant, és molt difícil de preveure com sortirà la combustió després, vull dir que per tant això és absolutament fals, és impossible que no produeixi contaminació.
Hi ha una qüestió que és, si estem parlant del tema dels residus i que els residus són un problema i com s'ha dit és un problema de país, s'ha de fer un debat, el més lògic aquí seria aturar tots els processos de generació i de creació de nous abocadors, de noves incineradores, fins que no s'hagi fet aquest debat i fins que no s'hagin establert mesures noves. Tot el que impliqui cremar sempre generarà emissions, és impossible que no generi emissions i a més, com deia ara la Mercè, si el residu que entra és tan heterogènic com s'està plantejant, les emissions, el tema és que no sabem el que s'arribarà a emetre, per tant no hi ha filtres adequats si no saps què has de filtrar. Aleshores, és terrorífic, a banda de la qüestió de... Vull dir, incineradores no se n'han de fer aquí i no se n'han de fer enlloc, però a més és que la ubicació de l'antiga central tèrmica de Cercs té un enorme problema de no dispersió dels contaminants, que ja es va veure amb la central de carbó, i que això, per molts filtres que hi hagin, la ubicació geogràfica de la central i els corrents d'aire segueixen sent els mateixos. És una qüestió geològica, per tant...
Repetir l'error.
Clar. És repetir exactament l'error.
I després, des del tema de contaminants, cal tenir en compte el que marquen les directives europees, el que marca la legislació catalana i espanyola respecte a les emissions i emissions, però, com recentment es va veure també en un programa que es va fer sobre l'entorn de la petroquímica per TV3 de Tarragona, no? I es va complir legislació, però ningú diu que hi hagi molts paràmetres que no estan analitzats per les xarxes de seguiment de prevenció de la contaminació atmosfèrica que tenim a casa nostra, no? I, per tant, ens fixem en uns pocs paràmetres. La complexitat química que tenim a la nostra atmosfera és molt gran. I, per tant, hi ha coses que no es pot jugar. Jugar amb la salut de les persones sense tenir una contrastació clara i un seguiment específic molt, molt fi de tots els contaminants que emetem, la seva transformació en l'atmosfera, etc., és ja una mica temerari. Penseu que la primera cosa que va haver-hi a nivell mundial global va ser l'any 68 amb uns problemes de pluja àcida al mar Bàltic, i això va desencadenar a iniciativa sueca la primera conferència mundial sobre el medi ambient humà, la conferència famosa d'Estocolm. Per tant, venim de molt lluny amb els temes de contaminació atmosfèrica. Tot just a casa nostra acabem de posar ara fa 4 dies en marxa a la ciutat de Barcelona el tema de baixes emissions. Anem tard, anem molt tard, i no repetim errors, que ja sabem que les coses no van bé quan insistim en reproduir errors del passat.
A Catalunya hi ha 5 incineradores de titularitat pública. No queda clar quantes n'hi ha de privades. Moltes cimenteres, per exemple, funcionen també com a incineradora. Jordi, des de Residu Zero defenseu que s'han de tancar totes les incineradores, perquè mentre hi hagi l'opció de cremar les deixalles, doncs fa que no fem bé les coses.
Sí, fixa't, estem parlant d'unes plantes que, en el cas de la de Cercs o la de Barcelona, impliquen les emissions similars a les de 100.000 vehicles, del 10% dels vehicles que hi ha a Catalunya. El 10% per cada una d'aquestes plantes. I això és una quantitat molt important, perquè amb una sola xemeneia surt tanta contaminació de climàtica com el 10% dels vehicles. I això no ho podem fer. Per això es va dir que el projecte de CERT era un autèntic sabotatge en el moment de crisi climàtica i d'emergència climàtica, un sabotatge perquè va en la direcció contrària del que ens demana la Unió Europea, que és que reduïm el 40% de les emissions abans del 2030, com a mínim, ens diuen. I, per tant, tots els que estan per sota d'aquest llindar realment estan actuant amb enganyifes cap a la població, ja siguin ajuntaments o ja siguin aquestes plantes incineradores.
I per això heu proposat una moratòria per evitar la posada en marxa de noves incineradores. Què n'espereu de la proposta? Com responen els partits?
Jo crec que el Parlament de Catalunya es posicionarà d'una manera raonable a favor d'aquesta moratòria, sobretot quan està en curs la discussió d'una nova llei de residus, que nosaltres anomenem llei de residus zero, perquè l'objectiu és prevenir i evitar la generació de residus, perquè tot es complica. Una vegada s'ha generat els residus, tot es complica i no hi ha solucions fàcils, perquè els abocadors tampoc són una bona solució, perquè en realitat les incineradores seria un punt intermeix on realment al final una tercera part del que es crema va a parar en aquests abocadors. Per tant, si això ho volem evitar, si no volem convertir Catalunya en un país ple d'abocadors, doncs hem d'evitar generar residus. I això és factible i possible, reduir els residus, però ha d'haver-hi un compromís clar per part de les administracions al respecte. I en aquest sentit, el Berguedà l'any passat va donar un salt important, que és la recollida porta a porta. Va ser un salt que va motivar sobretot a l'Ajuntament d'Avià i en Josep Sobiran en especial. I aquest canvi positiu que s'ha produït se'ls ha pagat amb aquesta bufetada de posar-los ara un incinerador. És a dir, dones un pas endavant i volen que donem uns quants passos enrere.
Martina.
Jo volia comentar respecte a la qüestió aquesta dels llocs de treball, no? Que és un dels principals arguments que ha fet servir l'Ajuntament per defensar el projecte.
60 llocs de treball directes, 100 més d'indirectes,
sí.
130 milions d'euros d'inversió.
Hi ha un aspecte que, evidentment, no s'ha analitzat en cap cas, que és, molt bé, això són el que suposadament es construeix com a llocs de treball, dels quals no tenim cap garantia, i uns milions d'euros que s'inverteixen aquí que repercutiran a l'Ajuntament de Cercs i ja està, no la resta de la comarca. Però no s'està parlant de quants llocs de treball es destruiran, de com es destruirà el teixit empresarial i d'economia local que s'ha construït aquests anys després de molts esforços, passat un procés de desindustrialització brutal que ha patit la comarca, amb el tancament de les mines, el tancament del tèxtil, el tancament de la indústria. Tota l'activitat econòmica que s'ha generat està estretament lligada, o la gran majoria estretament lligada, sobretot a l'Berguedà, al turisme, un turisme de natura, a la producció agrària, ramadera de qualitat o ecològica, al turisme actiu. Col·locar una indústria d'aquestes característiques aquí és tornar-nos a carregar
a perjudicar
tots aquests projectes que, com deia l'Associació Valls del Pedrafort, que 60 llocs de treball en 4 anys dins d'aquest sector, és molt probable que es puguin generar per ells mateixos. I a banda tenim una qüestió territorial, que és que al final totes les empreses i infraestructures se situen en el territori sense consultar la gent del territori, perquè tenim la incineradora, però evidentment és això, a més de col·locar l'incineradora, hauran d'haver camions movent-se, portant residus i emportant-se residus perillosos, que són les cendres. S'està plantejant un desdoblament que tampoc, fins al túnel del Cadí, de la C-16, que tampoc s'ha consultat a la població, però que resulta que ara aquest desdoblament el que serà fantàstic perquè puguin pujar i baixar camions. Està clar que, vull dir, sembla que l'estratègia de país és no consultar la gent, sobretot no consultar la gent del territori, perquè al final són poca gent i seguim amb la tendència de despoblament, i ja està, quan realment el principal problema que hi ha en aquestes comarques és el despoblament, i amb això no ho millorarem.
Quan es va tenir notícia de la creació d'Ecocercs Energy, la diputada de la CUP, Natàlia Sánchez, li va preguntar al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, què pensava fer el govern amb aquest projecte. Calvet va dir en aquell moment que qualsevol política modernitzadora en gestió de residus no passa per la incineració. A preguntes dels solidaris, la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, posa en context aquesta afirmació del Consell.
Es referia a el que són residus municipals. És a dir, els residus municipals es planifiquen des de l'administració. I l'administració, en la política de residus municipals, que no industrials, no té previst cap nova incineradora. Ara bé, si un privat de residus industrials vol muntar una incineradora, nosaltres ens estem regint per una directiva europea, i la directiva europea ho permet, i estem obligats a tramitar-la, però són dues coses diferents. És a dir, no la impulsarem, però estem obligats a tramitar-la.
Rius també ens ha explicat què diu la legislació europea pel que fa a gestió de residus.
La jerarquia de residus de la Unió Europea, què et diu? Primer has de prevenir, després has d'intentar reutilitzar o valoritzar materialment tot el que puguis, i del que et queda, la següent opció és la valorització energètica i l'última, l'abocador. Evidentment, quina és la política que ha de fer el govern? Que cada vegada es generin menys residus i que la major part es valoritzin materialment. Però al final sempre quedarà aquesta part que o va a valorització energètica o va a abocador. Perquè també des del punt de vista d'emissió de gasos d'efecte hivernacle emet més l'abocador que la incineració energètica. Perdona, la valorització energètica. Per tant, si un privat diu, escolta, hi ha uns industrials que generen uns residus i que aquests residus o van a abocador o van a una incineració, a una valorització energètica, escolta, doncs jo monto una valorització energètica i em quedo aquests residus i utilitzo aquests residus per generar energia.
Valorització energètica. Em crida una mica l'atenció aquesta confusió entre incineració i valoració energètica. Algú pot explicar què és valorització energètica?
És un eufemisme que utilitza la indústria, de la mateixa manera que parla dels CDRs, no els de política, sinó els combustibles derivats dels residus. D'aquesta manera podem aconseguir fer circular en l'àmbit internacional els residus i portar els residus nostres al tercer món, com està passant d'una manera més o menys solapada, o portar residus als països catalans procedents d'Itàlia i cremar-los a la incineradora de Mallorca. Però aquests eufemismes que ha generat la indústria van amb una retòrica d'economia circular, d'enganyifes contínues en el sentit comú més clar. Tot va per a l'abocador, passi o no passi per la incineradora. Per tant, no hi ha dues opcions, o abocador o incineradores. Per tant, aquesta ja és una primera enganyifa.
El que sempre em quedo sobtada és la cosa aquesta de que no es parla de la salut. O quan se'n parla una mica, però crea tanta alerta, tanta prevenció, tant neguit, que de seguida ja es torna a parar. I jo penso que una de les principals coses que ha sigut la reacció que ha estat tan ràpida que hi ha hagut aquí en contra d'això és perquè la gent, sobretot, a veure, jo era metgessa de Vallcebre en el moment en què hi havia la tèrmica, i vaig estar doncs, amb tota la gent doncs, que es va denunciar i tot això, doncs que ho tenen, vull dir, en aquell moment no era gaire popular, això tampoc, vull dir que no... Vull dir, la gent, hi havia molta que no s'ho creia, els miners que encara, el rest de miners que treballaven encara per aquí, que eren poquíssims, estaven a contra que es tanqués, vull dir, quan era evident que estava afectant la salut de les persones i que hi havia una patologia important. I jo penso que això ha sigut una de les coses per les quals ara s'ha reaccionat tan ràpidament, perquè la gent ho té clar, vull dir, se li va quedar posat a dintre, vull dir, 30 anys després, que allò perjudica.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
El 18 de desembre, Damià Calvet va dir al Parlament que el projecte d'Ecocercs Energy ja havia entrat al departament i que l'estudiarien sense fer cas del soroll.
En tot cas, nosaltres el que volem fer i el que hem de fer, perquè així ens ho marca la legislació, és actuar no per intuïcions, si m'ho permet, no pel Twitter, sinó amb Excels.
Diu el conseller que prendran decisions sense fer cas del soroll, però tal com us veig, Martina, Jordi, Mercè i Antoni, deixar de fer soroll no és una opció per a vosaltres.
És indignant, en una societat democràtica la reacció ciutadana no pot ser qualificada de soroll com fa l'alcalde o el conseller. Han de canviar de llenguatge i han de canviar d'actitud, perquè la ciutadania, en última instància, en una república, té l'última paraula i, per tant, el que opini el territori és important. I és important sobretot perquè quan enviem els residus urbans de l'àrea metropolitana a les comarques rurals, això no pot ser un futur d'una república raonable, sinó que és una imposició, una política de fets consumats, intentar clavar el gol on sigui possible, al marge de les consideracions sobre salut, sobre futurs ecològics per les comarques, etc. No?
Hi ha una cosa important, que és que a vegades es confon la protesta, es confon amb el soroll, no? Amb simplement en oposicions tancades que no volen deixar fer res, no? Això és mentida. Diguéssim, va fer uns anys a Catalunya que es va intentar encunyar un concepte que era la cultura del no, no? Cultura del no que s'intentava allò fer veure o fer o posar sobre la taula com els diferents moviments ecologistes i ambientalistes de casa nostra s'oposaven a qualsevol iniciativa que es prenia del tipus que fos. Això és mentida. D'acord? És a dir, estem amb uns nivells propositius, es qüestiona el model, i el que s'està en joc és els diferents models de com s'han de fer la gestió de residus. I, per tant, el soroll, la confrontació, són coses necessàries, no?, per poder generar debat i tenir intercanvi d'idees. I, evidentment, amb el moment que estem vivint, sembla mentida que encara no entenguem aquesta cosa que hem deixat caure tots plegats sobre la taula, de la necessitat de que la gent participi de manera efectiva i real en el procés de presa de decisions, que hi hagi transparència i que allò que s'havia dit en el passat, vinga, va, ens trobem un dia i acordem el que sigui en una taula mig amagat, això forma part de la història quasi funerària que ja no s'ha de tornar a repetir. Diguéssim, les coses han d'estar sobre la taula, s'han de debatre i s'han d'arribar als acords que facin falta. El tema de residus és molt important. S'han fet les coses històricament molt malament. Una de les coses molt malament que s'ha fet és els famosos ecoparcs que es van posar en marxa. Com ja ha dit el Jordi, amb una ineficiència extrema. Pràcticament el 80% del que entra surt pel forat sense cap tipus de recuperació. Això és una vergonya. Això és llençar els diners i això és una presa de pèl. I no podem omplir-nos la bossa de sostenibilitat i acceptar aquestes coses. Si realment volem complir els objectius ODS i volem ser un poble sostenible i de referència, apostem per cada cosa en el seu lloc. I vol dir energia del sol, energia del vent, però no energia dels residus, sisplau. I pertanyen coses que no han de formar part de l'estratègia de residus a casa nostra, en cap cas.
Avui els Solidaris ens hem desplaçat fins a Cercs, al Berguedà, on un empresari de Manresa vol l'antiga central tèrmica per convertir-la en Ecocercs Energy, una incineradora que generarà electricitat a partir de cremar residus. Ho estem comentant amb la Martina Mercet, ramadera i portaveu de la plataforma antiincineradora, l'Antoni Ferran, ambientòleg i membre també d'aquesta plataforma, la Mercè Fuentes, metge jubilada i alcaldessa de la Nou, municipi veí de Cercs, i amb el Jordi Vigues, periodista i membre de la plataforma Residu Zero. Parlem d'incineradores, el que suposa tenir-ne una al costat de casa i dels perills que pot comportar per a la salut. La nostra companya, Ana Ayala, ha visitat els veïns d'una incineradora que està en funcionament des del 1975 i ens ho explica en aquest reportatge.
Propera parada, Sant Adrià de Besòs.
Silvina Frusella i Enric Navarro, hola, com esteu?
Hola, buenos días.
Hola, molt bon dia.
Sou presidenta i vicepresident, respectivament, d'Airenet, correcte?
Sí, d'Airenet, que somos 20 asociaciones vecinales que nos hemos reunido para tener una mejor calidad de aire en esta zona del fòrum i alrededores, Barcelona, Sant Adrià i Badalona.
I què és el que preteneu? Quin és el vostre cavall de batalla, Enric?
Tancar la incineradora que tenim aquí a l'esquena, és a dir, la planta de valorització energètica dels residus urbans de Barcelona que contamina l'atmosfera i els veïns.
Què és el que s'hi crema aquí?
Bueno, se quema una cantidad de cosas, principalmente, como decía mi compañero, residuos urbanos. Lo que pasa es que, de acuerdo a la última auditoría, la información que tenemos es que están quemando algunas, digamos, residuos que no se investigan antes.
¿Vosaltres això us consta?
No només ens consta que sí és així, sinó que tenim vídeos fets per nosaltres. És a dir, el mateix camió que recollia el contenidor de groc, de plàstic, després ho barrejava en la resta de contenidors.
Y por otra parte, el análisis en los ecoparques es insuficiente. Hay solo 4 personas para analizar todos los residuos que llegan acá, que son 360.000 toneladas al año. Entonces, en realidad lo que hacen las personas es sacan lo más grande y lo demás pasa todo y viene y se quema en terza. Entonces, lamentablemente, los vecinos hacemos el esfuerzo de separar para que después todo termine quemado.
Las 3 líneas de forns que té la incineradora, la L10, la L20 i la L30, cadascun d'aquests forns crema cada hora 15 tones. Per tant, 45 tones a l'hora que s'estan cremant aquí constantment, matí, tarda, nit, durant 365 dies l'any.
Aquí, a la zona de Sant Adrià, de Fòrum, d'aquesta part més nord de Barcelona, al sud de Badalona, no és només aquesta incineradora el problema, sinó que també teniu la planta de tractament d'aigües.
Sí, la planta de tractament d'aigües, l'estació depuradora d'aigües residuals, i al seu costat està l'empresa Metrofan, que és la que fa el tractament dels fangs de la depuradora.
Endesa i Naturgy tienen acá centrales térmicas, que entre las centrales térmicas de estas dos empresas y la incineradora emiten un tercio de todo el óxido de nitrógeno de todo el tráfico de Barcelona.
A més, per si fossin pocs, tinc entès que hi ha el projecte d'instal·lar molt a prop d'aquí un crematori.
Bueno, tú sabes que la plataforma Stop Crematoria ha estado trabajando mucho para detener esto y hemos tenido una noticia mala, que la justicia se ha expedido hace 10 días y lo que dijo es que como todavía no había empezado a funcionar el crematorio, no podían evaluar la contaminación que iba a haber, que siga adelante. Es decir, primero esperemos que nos contamine y luego verán si lo cierran.
Vosaltres tinc entès que heu denunciat a la Fiscalia de Medi Ambient, demaneu el tancament d'aquesta planta. Per presentar aquesta denúncia us vau basar en uns estudis, si no m'equivoco, fets per Josep Lluís Domingo, és correcte?
Sí, nos hemos basado en eso, que fue la primera alerta que tuvimos en el informe de la Universidad Rovira Virgili.
Josep Lluís Domingo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb la Silvina i amb l'Enric, som aquí a davant de la planta de Terça i comentàvem ara d'aquests dos estudis en què detectàveu, en què realment constatàveu que hi havia una contaminació que potser des de la pròpia planta i des de l'administració es nega.
Sí, nosaltres tenim una llarga experiència en evolucions de riscos ambientals sobre la salut pública, bàsicament per diòxids i metalls pesants. Aleshores, com que no vam trobar col·laboració per part de Terça ni de la a la planta, doncs ens hem decidit el nostre compte a mesurar. Hem detectat que estaven els nivells de diòxids molt més elevats del que era habitual en zones semblants properes a altres incineradores.
El que no sé és si es pot establir una correlació directa entre això i una més gran incidència del càncer, o si potser és voluntat també investigar-ho més a fons.
L'única manera de correlacionar-ho bé és fer un estudi epidemiològic. De l'altra manera només fem probabilitats. Llavors, és lògic que si els nivells de dioxines, que són substàncies cancerines, són molt més elevats aquí que en un altre lloc, la probabilitat de que aquesta gent contragui càncer no hi ha dubte que sigui superior. Ara, hi ha molts altres factors que determinen el càncer, però que les probabilitats són més elevades, això sens dubte. I això és el que nosaltres hem valorat, que les probabilitats són més elevades aquí que en una altra zona.
En la auditoria que hicieron hasta hace poco sobre la incineradora, profesor, lo que surgió es que hay un porcentaje de residuos peligrosos que se incineran aquí y de residuos que entran sin la inspección previa que deberían tener.
Pues si esto es correcto, me parecería muy grave. Aquí tenemos aquí en Constantí una planta de tratamiento de residuos especiales y un residuo especial no se puede quemar en un incinerador de residuos urbanos.
Bé, jo crec recordar en alguna de les línies d'aquesta auditoria que fins i tot parlava de ser residus radioactius. No sé si fa referència a residus hospitalaris.
Però hace 9 meses que se terminó la auditoría de la incineradora Terça y el gobierno de Barcelona todavía no la ha dado a conocer.
Yo no sé qué conclusión sacaría de eso, muy positiva, ¿no? Si están dándole vueltas, pues no sé por qué será, pero no creo que sea una buena noticia, ¿no?
Professor, no li volem robar més temps. Moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada.
Gràcies a vostès, un plaer.
Gràcies.
Adiós, professor, bon adiós.
No sé si coneixeu també la Núria Vidal de Llobatera. Ho dic perquè...
Va ser la que va aconseguir tancar la incineradora de Montcada.
Sí.
Bon dia, la Núria Vidal.
Sí, bon dia.
Núria, tu crec que vas tenir una part bastant activa en el tancament d'una planta semblant a la que ens trobem ara, aquí a Sant Adrià, però a Montcada, que també no deixa de ser aquests afores de Barcelona, aquestes coses que no es volen a la ciutat.
Efectivament, aquest és un dels problemes, tot el que molesta la gran ciutat a fora.
Aquella planta la vau aconseguir tancar ara fa 25 anys i també en aquell moment hi havia informes de l'administració que deien que estava tot bé.
L'opacitat de Terça és històrica, neguen evidències i finalment vam tancar la planta perquè vaig aconseguir que una universitat sueca vingués a prendre una mostra de la sortida de fum i un laboratori alemany fes l'analítica i va sortir uns valors tan disparatats que la mateixa administració es va espantar i va decidir tancar la planta.
Una de les nostres denúncies a la fiscalia ha estat amb el mal funcionament de les temperatures dels forns, que suposadament treballaven per sota de la temperatura legal.
Aquest és un factor clau, la temperatura dels forns i el temps de residència. El problema de la incineració és que contamina, però no només pels gasos d'efecte hivernacle, sinó perquè hi ha uns altres contaminants que són compostos orgànics volàtils o compostos orgànics halogenats, que són les famoses dioxines i furans, que aquests són molt difícils d'eliminar. A molta temperatura s'eliminen, però poc després, si refreda, es tornen a formar. I aquests són els contaminants que resolen, sembla que hi ha informes claríssims de que és un dels temes que no està resolt. I no es resoldrà perquè tenim un problema molt greu amb els residus i no es vol tractar amb la seva complexitat. Hi ha una part molt important que són derivats del petroli, senzillament són plàstics, per exemple, que cremats provoquen problemes per la salut.
Núria Vidal de Llobatera, activista i tècnica ambiental, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta visita a Sant Adrià del Besòs, ni que sigui via telefònica. Moltes gràcies.
Gràcies, Núria. Una abraçada.
Adéu, Núria.
Bueno,
una abraçada
a vosaltres també, Silvina i Enric. I a tots els companys de l'Aire Net.
Gràcies, de part teva.
Adéu.
Final de trajecte. Estació de Sant Adrià.
A Catalunya Ràdio, solidaris, amb Albert Segura.
Ara ho sentíem, segons l'última auditoria, a Sant Adrià del Besòs s'hi cremen més coses de les que s'hi haurien de cremar. Però segur que això de no saber bé el que es crema en una incineradora només passa a Sant Adrià, aquí a Cercs. Això no passaria, esteu tranquils.
Tranquils del tot. Tranquil·litat absoluta.
Sí. Mercè, al reportatge sentíem Josep Lluís Domingo, catedràtic de Toxicologia i Salut Mediambiental de la URB, que confirmava que als voltants de les incineradores els nivells de dioxines són molt més alts que en altres indrets. El problema, Mercè, és poder relacionar això directament amb malalties de la població.
Sí, és clar, això sempre és el problema dels problemes aquests de salut que mediambientals, diguéssim, produïts per contaminació atmosfèrica, perquè no és molt difícil de fer causa-efecte. Vull dir que si tu travesses la carretera, t'atrapella el cotxe i et mors, doncs saps segur que t'has mort d'un accident de cotxe, però això no, vull dir, són metalls, vull dir, partícules, no sé què, que estan a l'atmosfera i que van treballant el seu aire, que a sobre no es mesuren, vull dir que no sabem moltes vegades les que hi ha, vull dir, en tot cas es mesura quan hi ha algun problema, però no com no es mesura habitualment, com un exemple tan clar com el que ha dit el Calderer, això, no?, del núvol tòxic aquest, que hi va haver una alarma i tal, van a ell, un cop ja s'havia convocat la gent perquè poguessin venir-ho a mirar, van a ell i va dir que no passava res, i no ho van analitzar, fantàstic. Clar, després quan ja tot estava a terra, però precisament el que va caure va ser muntanyes d'uralita, que evidentment hi ha molt amiant, o sigui que per tant és un contaminant de primera magnitud, diguem. Però clar, si no es mira, doncs no se sap, vull dir que és allò, si tapes els ulls ja està.
Però hem de ser desconfiats. Al reportatge també hem sentit Núria Vidal de Llobatera, que va ser una de les responsables del tancament de la incineradora de Montcada, explicant que mentre els estudis els feia l'administració, totes les dades eren correctes, però quan s'ho mirava algú de fora, els resultats eren diferents. No sé si en temes de gestió de residus hem de ser desconfiats per sistema i desconfiar del sistema. I aquí, a més, teniu l'experiència de la tèrmica mentre funcionava. Tu, Mercè, ets metgessa. No sé si vas observar més asma, més bronquitis cròniques, més càncers de pulmó que en altres indrets del
país. Això precisament va ser el començament de preocupar-me per aquest tema. Vull dir, perquè precisament tenia una població doncs, que veia que eren poca gent, vull dir, a Vallsebre només hi havia 350 habitants llavors, i que hi havia doncs, molts casos de bronquitis crònica, asmes, conjuntivitis, i que a més hi havia molta freqüentació, o sigui, venia moltes vegades, i això va ser el primer que vaig fer, mirar a veure si la quantitat de visites que es feien per una determinada patologia era, es corresponia, vull dir, era normal, o bé era molt augmentada o disminuïda en comparació amb altres pobles. Com que jo després també vaig ser metgessa de Bagà, vaig comparar els dos pobles aquests, no? El que està, el d'aquí Vallsebre, que està sobre la Xumaneia, per dir-ho d'alguna manera, i a Bagà, doncs, que està a 10 quilòmetres, no? I llavors, doncs, hi havia una diferència brutal, vull dir, però molt exagerada. No tan sols a nivell de freqüentació i d'augment de malalties, sobretot d'aquests, sinó també, després jo vaig fer un estudi de mortalitat i vull dir, aquí també van sortir coses. Però aquest primer de tot, o sigui, una de les coses més cridaneres és que, per exemple, es diu, hi havia una persona de, o sigui, que hi hagi una dona amb bronquitis crònica, en aquell moment, ara hi ha altres paràmetres també per mirar-ho i tal, amb bronquitis crònica, que no sigui fumadora, que no hagi treballat a la mina i tot això, se'n diu un aconteixement sentinella, vull dir que vol dir, és una cosa que dius, és una cosa extraordinària. Bé, doncs a Vallsebre n'hi havia 6, vull dir, en canvi a Bagà no n'hi havia, vull dir que, vull dir, perquè això hi ha coses que, bueno, que criden l'atenció, però clar, no pots dir exactament això és causa d'això, sinó que s'ha de fer doncs, el que es diuen estudis epidemiològics, o sigui que vol dir relacionar-ho doncs, amb les coses que hi ha, i llavors, clar, depèn de les coses que pots mesurar, doncs tens uns resultats o uns altres, però vaja.
En aquest claríssim. Sentit, per reforçar això una mica, fa uns anys enrere, fent unes propostes d'educació ambiental que estaven fent per la zona, es va posar sobre la taula a través de líquens epífits, és a dir, veient sobre els pins, no, quins líquens estaven implantats, les espècies i la seva quantitat i distribució, no, es posava molt de manifest que a la zona adjacent a les emissions de la central tèrmica de Cercs, la població d'aquests líquens, que són uns bioindicadors, queien en picat. A mesura que te separaves a dreta o a esquerra uns quilòmetres o t'anaves més lluny, la riquesa i la quantitat d'aquests bioindicadors augmentava. Per tant, efectivament, hi ha informació indirecta que moltes vegades sembla ser que es vulgui ser ignorada. No solament són sensors, diguéssim, electroquímics que poden prendre's a mesures d'estacions de contaminació atmosfèrica, també hi ha els famosos bioindicadors i els líquens epífits en són un d'ells. I això servia per donar-se en compte que els efectes sobre la vegetació eren reals. Si aquests efectes sobre la vegetació eren reals, evidentment, sobre les persones, pues, per descomptat.
Sí, jo crec que a més no hem d'oblidar que la central tèrmica de Cercs va donar llum a la primera sentència per delicte ecològic, per la pluja àcida que generava. L'advocat Marc Viader el van visitar uns ramaders que explicaven que se'ls hi morien les vaques i arran d'això es va descampar una investigació i aquesta investigació va aconseguir la primera sentència. I cal recordar-ho perquè moltes vegades s'ha negat, però els fets són els concloents. I nosaltres sabem que totes les incineradores tenen un impacte sobre la salut i que d'una manera o altra hem d'evitar-les en el futur. Som forma part d'una gestió del passat que no s'hauria de reproduir en el futur.
Quan es va aconseguir tancar la tèrmica, hi havia persones que deien m'estimo més morir enverinat que no pas de gana, en el sentit
això
que...
Això va ser una pancarta que vam posar davant del jutjat quan es feia el judici a Barcelona. Vam posar una pancarta dient això.
En el sentit que preferien... la tèrmica tenien un sou i si la tancaven, doncs es quedaven sense feina.
Una de les coses que s'han dit és això, no? Ahir amb un ple també el Jesús Calderer també ho deia. Durant molt temps aquí es va primar la feina, no? A la salut. Evidentment, era un altre context... la central tèrmica, tota la indústria que està derivada i tot això, en bona mesura venia arrossegada en les dinàmiques franquistes. Tot aquest procés d'industrialització tan bèstia que va patir el Berguedà i després de desindustrialització és el mateix que està passant actualment en països que no són Europa, en el qual pues, el capitalisme està dedicant-se a fer estralls i a fer processos extractivistes. I aquí mai es va demanar a ningú quina era la dinàmica. El que passa que les mines, la tèrmica, la cimentera, tot això va generar un ecosistema de llocs de treball, d'un microentorn de conca minera única a Catalunya. Segons l'alcalde, això va generar que la crisi hagi pogut passar molt millor en aquestes comarques perquè hi havia unes pensions i unes jubilacions molt bones a la comarca. I és cert, amb el tancament de les mines i de la tèrmica es va produir un procés d'indemnització molt important en els treballadors últims, que no en els treballadors que van treballar en les mines del Pou més anys i que estaven molt més perjudicats a nivell de salut. Això ha estat un avantatge per la comarca, però també ha estat un llast. Ha estat un llast perquè ha immobilitzat el desenvolupament local de la comarca, que s'ha passat 20 anys parada fins que no han començat a generar noves iniciatives vivint dels subsidis i de les iniciatives. I per què hi van haver aquests subsidis tan generosos? És perquè hi va haver una lluita sindical molt forta des del sector miner i perquè, a més, estàvem parlant de tancaments que venien promocionats pel Ministeri i d'una empresa pública que era Fecsa. Perquè no oblidem que aquí, la central tèrmica, això eren instal·lacions de caràcter públic, d'interès públic, i ara estem parlant de que tot això passa a mans privades i tot anirà pel benefici privat. Hi haurà uns ingressos que, evidentment, aniran a l'Ajuntament, però no estem parlant d'un element estructural que es valori a nivell de la generació econòmica del país. Vull dir, estem parlant d'un aspecte que es va generar a nivell públic, que seria molt discutible al moment, però que formava part d'un context, a passar tot això a unes mans privades, a uns beneficis privats.
No tenim més temps, hem de marxar. Martina Marcet, portaveu de la plataforma antiincineradora de Cercs, Antoni Ferran, ambientòleg i membre també d'aquesta mateixa plataforma, Jordi Vigues, periodista de La Directa, membre de Residu Zero, Mercè Ferran, alcaldessa de la Nou de Berguedà, metgessa. Moltes gràcies a tots quatre per haver compartit amb els solidaris de Catalunya Ràdio la vostra lluita. Fins aviat.
Molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I per tancar els solidaris, avui rebem una recomanació des del Berguedà mateix. Ens la fa el Francesc Rivera, el conegut Titot de Brams, de Dijous Paella, d'ara mateix exregidor per la CUP a l'Ajuntament de Berga.
Hola, sóc en Francesc Rivera, Titot. M'agradaria des d'aquí fer una forta abraçada als companys i les companyes de la comarca que lluiten per impedir la incineradora Cercs. I m'agradaria contraposar el fum, la brutícia i la grisor del projecte aquest que ens volen encolomar amb una cançó de Nyaut i la Rieta que es diu Eguski Argitan, el llum del sol.
Eguski Argitan, Autxa i San. Urbilegi gaude, ezurretarako. Urbilegi gaude, baina edozein etxetan zindan eguan eguzki argitan hautsa izan.
Els solidaris el fem l'Anna Ayala, la Carla Pedret, la Mònica Roca, el Santi Soler, la Carla Verdés i l'Albert Segura. Som els de la Ràdio Protesta i tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més idees per canviar el món.